en España totalmente en peloté.
El destape fue una eclosión contra lo que había pasado en la dictadura.
Lo que pide la industria en ese momento de una manera descarada.
Esto fuera.
Hoy en día estarían vetados.
Hay gente que cree que mi futuro será machista.
Andrés Pajares, es Historia Viva del Cinema Espanyol, una sèrie documental que s'ha estrenat a 3Player, fa un homenatge molt emotiu explicant l'enorme èxit popular que va tenir als 80, el reconeixement professional als 90 i la caiguda a la premsa del cor a principis del 2000. Però aquesta sèrie documental, que es titula Pajares i companyia, és també una declaració d'amor i d'amistat a l'actor que el va acompanyar durant tots els anys d'èxit, que va ser Fernando Esteso. Aquest matí és un plaer poder parlar amb el protagonista de Pajares i companyia, tot un mite del cinema, Andrés Pajares. Andrés, bon dia, buenos días.
Bon dia, Jordi, què tal?
Muy bien. Yo no sé si resumir una carrera de casi 65 años en solo 5 capítulos de media hora, no sé si es un mérito o un delito.
Sí, la verdad es que digamos que es un tráiler de mi vida. Es un tráiler. Porque si voy a contar mi vida profesional, y a la otra ni de la otra ni hablamos. Pero en fin, la profesional, haría falta un metraje como El Padrino. Un Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3, por lo menos 6 horas mínimo. Así que es un tráiler. Lo que sí es bonito es que el título, que es Pajares y compañía, yo creo que lo más bonito es la compañía. Es la sorpresa que personas, personajes, amigos, compañeros, que algunos no he trabajado ni he conocido ni conozco, hayan hablado de mí y bien, porque como decía Luis Miguel Domenguín, que hablen de uno aunque sea bien, ¿verdad?
¿De quién es la idea del documental?
De Évole.
¿De Jordi Évole?
Sí, de Évole.
¿Te llama un día o cómo va esto?
Me lió. Me vino a casa y hablamos, y como soy un gran admirador de él, de cuando hacía el Follonero con Buena Fuente y tal, y nos admiramos mutuamente. Ah, acabamos de hacer esto, tal, me lió y aquí estoy.
¿Tú sabías quién participaría en el documental?
No, ha sido una sorpresa agradable, te digo, a lo mejor es la compañía.
Es muy fácil recordar que el principio de todo, al margen de que tú estuviste trabajando en una sala de fiestas de Madrid, que era el York Club, ya en los años 50, pero... y recuerdo que en mi casa, había un disco que tú salías recitando, y recitabas... Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, ¿verdad? Que te casaste hace un mes.
Eso que es una poesía, pues yo la hacía con peligro de censura, ojo, ¿eh? Uh-huh. Porque eso lo hacía con un personaje que tenía, aparte de la tartamudez, tenía un defecto en el ojo y en la mano, ¿verdad? Entonces cada vez que hacía, me lo contaron ayer las lenguas de doble y enviaba aquello con la mano, la censura iba, te pillaba, te multaba.
Esto era los años 60, un poco más tarde, estamos hablando en el 79, Fernando Esteso y Andrés Pajares firmáis el primer contrato para trabajar juntos. ¿Quién os une? ¿De quién fue la idea de juntaros?
Pues del productor, de Reizábal, y más tarde también, Bermúdez de Castro. De todas maneras, Fernando y yo nos conocimos desde... él es un pelín más joven que yo, unos 2-3 años, y bueno, pues nos conocimos antes, pues en turné por los pueblos, Cataluña, ahora hablaremos de Cataluña, porque sí. Cataluña es que la amo, he vivido tanto en Barcelona, lo he pasado tan bien, porque he hecho todos los entornas con Ricardo Ardévol, todas las fiestas mayores. He rodado Máquina Baja. Los Vingueros he rodado allí.
Bueno, esto me lo tienes que contar. Esto, Andrés, me lo tienes que contar. Es decir, claro. Tú con Fernando Esteso ruedas 9 películas al principio, ¿eh? En solo 5 años, que es un ritmo descomunal y brutal. Pero
Y nada más.
Ya. Y digo que en toda esa época hay una película que yo creo que es la gran película que fue de aquella época, que fue... Creo que la primera película que rodaste con Esteso, que es Los Vingueros.
Los Vingueros, sí.
Pero desconocía...
Ahora una empresa de Barcelona la ha remasterizado y se estrena. Ya son 4 generaciones. Eso te da un mérito.
Pero lo que desconocía es que Los Vingueros dices que se rodó en Barcelona.
Sí, claro. Yo estaba trabajando en Starless,
Sí, en la sala, sí.
Y entonces trabajaba por la noche en Starless. Luego continuaba el rodaje viernes y bien día de Los Guerreros. Y lunes y martes venía a Madrid en avión a presentar Din Don. O sea, no sé cómo no me he vuelto loco. Mm. Una locura. Así se hizo.
¿Tú cuando rodasteis Los Vingueros, vosotros os podríais imaginar que 40 años después estaríamos hablando de esta película?
Jamás, jamás. Es una cosa, es un caso único, de verdad.
Bueno, es que el dedo incorrupto de San Nepomuceno forma parte ya de la estructura de Estado.
Eso hay que traerlo, hay que llevarlo consigo siempre.
¿Es la mejor película para ti que rodaste con Esteso o para ti hay alguna mejor que Los Vingueros?
Todas muy divertidas. Lo que ocurre es que la que más me divertí yo, porque me gusta mucho el boxeo, fue la de Yo hice a Rocky 3.
Yo hice a Rocky 3. Ah,
sí, creo que es la película que yo más me he divertido y más me he reído. Sí. Aunque lo reímos con todas.
Mira, en el documental es que la gente, hay una generación o dos o tres que no tienen ni idea de lo que les estamos hablando. Los Vingueros fue una película que, para que tengamos, en el documental se explica. Los Vingueros tuvo más recaudación que Superman en la taquilla, ¿eh? Y resulta que el Imperio Contraataca tuvo que aplazar el estreno por no coincidir con Yo hice a Rocky 3.
Estás informado, ¿eh? Sí. Qué barbaridad.
Claro, he visto el documental. ¿Tú alguna vez has sabido lo que llegasteis a recaudar con esas 9 películas de Pajares y Esteso?
No lo sé. Lo que sé es que no, nosotros cobrábamos entonces 500.000 pesetas.
500.000 pesetas.
Medio millón de pesetas, sí.
Ahora, haciendo estas películas, os hubieseis hecho de oro.
Sí. Sí, la verdad es que sí.
¿Y en aquella época no?
En aquella época, bueno, no. Lo que pasa es que el mantenerte en el candelero, que después de los años, que vayas por la calle y parezca que has hecho la película la semana pasada, pues la verdad, eso es impagable. O sea que, bien, ha sido para bien. Sí. Luego con Fernando hemos trabajado... Nada más que esas 9 películas, que a veces pregunto por la calle, ¿cuántas películas, eh? Y bueno, ¿cuántas cree usted que hemos hecho? No sé, 40, 50, no, 9.
Es que, perdona, yo es que descubrí en el documental que solo rodasteis 9 películas. Es que esto...
Solo 9.
Sí, esto es como aquellas series de hace muchísimos años que te piensas que tenía 100 capítulos y solo hicieron 15 o 13 o 12. Pues... sí. Claro, solo 9 películas.
Solo 9, sí.
¿La relación con Fernando Esteso en algún momento se rompió o no?
No, que va. Ni se rompió ni se ha roto. Nos llamó muy a menudo. Él vive en Valencia y es maño, es de Zaragoza. Y en Valencia, pero vamos, muy buenos amigos.
Ahora hay una historia, Andrés Pajares, que me parece que yo creo que los tiempos que corren sería imposible. Hubo una época que el cine español se llamaba el cine del destape. Eso ahora sería imposible, este cine.
No, ahora es posible, pero haciéndolo en serio. Si ruedas en serio una película dramática, o no sé, haces una bacanal, haces un trío, pero se hace en serio, entonces eres un gran actor y el destape es interesante. Ahora, como se haga broma, haz de culo. Nosotros lo que hemos hecho es una película de humor. Porque el destape ese es absurdo. Hablamos del destape de Esteso y Pajares, pero actores magníficos, como Blanda, como Jaquistán, como López Vázquez. Ya lo habían hecho antes y no pasaba nada. Lo que pasa es que lo nuestro fue un bombazo. Fue el humor el que triunfó.
Luego, después de todo esto, después de tu época con Esteso, después de la época del destape, llega un momento que la carrera de Andrés Pajares da un vuelco bestial, que es cuando Carlos Saura te ficha para hacer Ay Carmela con Carmen Maura y Manuel Uribe te ficha para Buana.
Y una película con Rosa María Sardá, que dirigió Felipe Vega, que se llama Grandes Ocasiones, de verdad que es genial.
Hay una cosa, Andrés Pajares, que no voy a entrar en eso porque me parece que es una etapa pasada, pero sí que me gustaría que hablaras un momento, porque tú a principios de los años 2000 llegaste a decir que he sufrido el terrorismo televisivo.
Sí.
¿Por qué llegaste a ese punto? Y si cuando llegas a ese punto te cuesta mucho salir y fue un error.
Sí, fue un error. Pero fue un error que es absurdo, porque cuando yo caí la primera vez en ese tipo de programas, fue cuando en mi divorcio había iba gente a a hablar ahí, no era cierto, era injusto. Y entonces yo fui a defenderme y la cagué. Hay un dicho muy taurino, que dice, no hay que entrar al trapo, no hay que entrar, que dicen, que digan, y ya se pasará, se cae sola la mierda, se cae sola. Ahora, si tú vas a defenderte, le das de comer. Y luego hay otra cosa fundamental, que es que cuando empieza este tipo de programas, yo, por ejemplo, imagínate, en una película cobro 10.000 euros. Bueno, 10.000 euros, trabajo 2 meses, 1 mes y medio, me levanto, trabajo, estudio y me juego el tipo con una película, y sin embargo, por ir un ratito a poner a parir un señor, 30.000 euros. La Constitución inicia ese tipo de programas.
Ahora, por ejemplo, tu relación con esta prensa, es la prensa del corazón en este caso, ¿es inexistente ahora?
Inexistente porque tengo una mujer maravillosa y no tenemos nada que contar. En este caso, soy muy feliz y no tengo problemas con el tipo de prensa.
¿Y ahora tu relación con tus hijos, por ejemplo, ha mejorado?
Sí. Bueno, ya mis hijos son señores, ¿no? Tengo un hijo de 54 años. Mira, hoy voy a comer con mi hija María y luego la otra hija, pues, tiene su trabajo, viaja por el mundo. Y claro, es difícil la relación. No puede ser ni siquiera mala, ni aun queriendo.
Pasó que hubo aquel incidente, que tampoco hablaremos ahora, de cuando la policía te detuvo en Madrid por un incidente en un despacho de abogados, pero a partir de allí pensábamos que se ha acabado ya Andrés Pajares en el mundo del cine, se ha acabado ya, no lo veremos, y en cambio te hemos visto en 2 películas, de momento en 2, una que es La daga de Rasputín y la otra es Torrente 5 con Santiago Segura, pero para sorpresa sí que te vimos en Paquita Salas, por ejemplo, que es maravillosa,
sí.
Divertidísima. Es decir, esto con La daga de Rasputín, con Torrente 5 y Paquita Salas, ¿es una vuelta a la comedia para cerrar definitivamente ya el círculo?
No cierres todavía, porque es una puerta abierta siempre. Yo no... ¿Sabes lo que tengo yo? Que es que además, si no hago cine, tengo mi show personal. Además de monólogo, y lo que hago es que yo tengo la opción de poder cantar y tocar un instrumento. Esa es mi cartilla de ahorros.
Oye, acabo, una de las sorpresas de la serie, es saber que a ti no te cuesta nada coger el teléfono y reconocer el trabajo de directores o de actores que te gustan. Por ejemplo, en la serie David Trueba explica que le llamaste para felicitarle por su primera película, y estoy de acuerdo contigo, La buena vida para mí es la gran película de David Trueba.
Una gran película.
También sale Javi Gutiérrez explicando que le llamaste para felicitarlo por El olivo.
Ese es uno de los mejores actores que tenemos en España.
Sí, señor. Una última pregunta, Andrés Pajares. Tienes 81 años. Interpreto que, por lo que me has dicho, que quieres seguir en activo todavía en el mundo del cine y del teatro, si hace falta.
Es que parece como si me hubiera pasado algo, me hubiera desaparecido. Yo estoy vivo. Y como estoy vivo, pues no tengo... Y tengo todavía la mente bien, como ves, la memoria que tú has dicho, la memoria... El cariño de un público que todavía va por la calle, parece que ha visto la película de ayer, y todas esas cosas me dan vida y no se puede acabar, no se debe acabar. Y espero que, si algún día me muero, voy a ir joven, pero lo más tarde posible.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Andrés Pajares, y hasta pronto.
Es un placer, de verdad, es un placer. Y yo le debo mucho a todo Cataluña. Ya te digo, he hecho todos en fiestas mayores, en todas películas. He trabajado en teatro, en cabaret. Y cuando hacíamos turné, cuando veníamos al Paralelo y trabajaba con Machín, y veníamos a acabar, el Paralelo era pues como la Gavilla de Madrid. Ha cambiado todo. El paralelo era... ¡buah, buah!
Madre mía, lo que era el Paralelo en aquella época. Madre mía.
Así que, muchas gracias y, de verdad... Buen día y gracias a todo Cataluña y a ti por la entrevista.
Muchísimas gracias, Andrés Pajares, ha sido un placer. Muchísimas gracias y buenos días.
A ti, yo, igualmente.
Buenos días. Andrés Pajares, avui al món a RAC1.
Mito.
Sí, he de dir, Víctor, que ahir el Clapés deia que per entendre que és un... I encara...
Encara, jo tenia un cert amor, però encara.
És que no és la pitjor època de com parla. Ja ha tingut una època molt més fotuda.
Ara se l'entén.
Que no s'entenia res que deia.
Sí, sí. Escolta'm, té 81 anys, eh?
Sí, però va passar una etapa complicada i en aquella època era més difícil.
Hola, David Broca, no tens res. Hola, Víctor Amela, bon dia.
Encantat.
Bon dia. Hola, Fernando Polo, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Fernando Polo, el podeu escoltar, el podeu llegir, soc director del Mundo Deportivo, però el podeu escoltar a les tertúlies, el tu diràs, de RAC1. Però clar, no el món RQ no ha parlat de futbol, sinó que ve aquí a parlar de Pajares i Esteso. Pots explicar, sisplau, a la ciutadania i a l'audiència que t'està escoltant, quina és la teva imatge de perfil al Twitter?
Doncs és la caràtula de la pel·lícula Los Vingueros.
Olé!
És la millor pel·lícula per tu, no?
Mira, et diré una cosa. A mi, personalment, Los Vingueros m'agrada molt perquè, a més, li he afegit l'experiència personal d'anar al bingo i dir les tonteries que deien Pajares i Esteso a la pel·lícula.
Sí, ha recreat les escenes de la pel·lícula.
Evidentment, ells quan canten línia, en lloc de dir línia, diuen hilera, ratlla de S. I, evidentment, quan vas amb els amics i portes alguna copeta de més, doncs hilera.
Hilera, ratlla.
No? I et cagues en el costat que canta el bingo abans que tu. I et descomptes amb els números.
Digues alguna altra frase mítica.
Del bingo, ja et dic, el que sempre hem fet és quan hem cantat línia o bingo, sí, i ha arribat, perquè abans et donaven com una mena de trofeu, doncs l'hem aixecat com si fos la Champions i ho hem celebrat.
Això me'n recordo, jo crec que sí, tu ets més jove, però tu ets una cosa, treballava al Mundo Deportivo, un dels millors fotògrafs que ha existit a la vida, que es diu Joan Vilaprinyó.
Home, el Vilaprinyó.
El Joan Vilaprinyó és un dels millors fotògrafs que va treballar al Periódico de Catalunya, que va treballar a Mundo Deportivo durant molts anys. Jo me'n recordo quan estava al Periódico de Catalunya que en un partit a Alacant se li va ocórrer anar, amb el Barça, Hèrcules Barça, se li va ocórrer anar al bingo.
Abans o després?
No, vam anar a sopar el dia abans.
A sopar el dia abans.
En l'època que ara...
Es viatjava el dia abans,
amb els jugadors, cap problema i tal. Vam viatjar i vam anar a un
bingo.
Jo crec que hi havia més gent, i me'n recordo que crec que venia Juan Antonio Calvo, que era periodista que Pau Raposi, corresponsal, i que treballava al Mundo Deportivo de Múrcia.
A Múrcia.
I era Alacant, això. I vam anar a sopar en un restaurant que es deia... Crec que es deia... Huerto del Cura, crec que es deia. No em vull equivocar.
Sona.
Uns pebrots vermells.
No
sé si és a la cana, això no me'n recordo. Yeah. A la cana, sí, jo crec que sí. Huerto del Cura. I vam anar al bingo. I me'n recordo que Vilaprinyó no anava mai al bingo, jo tampoc. Total, que arriba Joan Vilaprinyó, canta bingo, i el bèstia es fot sobre la taula, bingo, començant a cridar, bingo! Viva el bingo!
Viva el bingo! És molt binguero, aquesta estampa que acabes de fer.
Aquesta pel·lícula, tu l'has vista?
Sí, la vaig veure en el seu moment, però fa 30 anys. Sí.
Jo 30 no, però...
Jo l'hauria de revisar ara,
Pajares deia... Jo la vaig revisar de tant.
Pajares deia que Yo hice a Rocky 3 era la millor.
Yo hice a Rocky 3 és molt bona. És una paròdia, evidentment, de les pel·lis de Rocky. Però fins i tot surt algun boxejador professional, que no sé si ho recordeu, de Dum Dum Pacheco.
I tant.
Hosti, Dum Dum Pacheco.
Que li deien el caballero legionario, perquè havia estat legionari i tal.
I surt. Fent d'ell mateix o fent...
No, surt de boxejador, que té un altre nom. Vale. I aquest home va bueno, no sé com es diu en català, però es va inventar la famosa frase... Me pega como si me debiese dinero. Sí, perquè diu que un dia li van posar en un combat a un boxejador que era oriental i tal, i li van dir, este es fácil, le pegas dos tortas y se cae. Ostres, i el xino repartia... Yeah. I quan va acabar el primer round li va dir, oye, le debemos dinero al chino.
He de dir que jo no m'imaginava, fins per el documental, que Pajares i Esteso només van rodar 9 pel·lícules.
Junts, sí.
Jo estava convençut que eren
més.
Moltes més.
Sí.
Perquè segurament ell, el Pajares i l'Esteso, per les seves bandes, van fer d'altres pel·lícules.
Sí. Bueno, hi ha una molt bona de Pajares en solitari que es diu El Donante.
El Donante.
De semen, s'entiende, no?
En la mateixa línia?
No.
Donant, ho puc dir, no?
Sí.
Donante de miembro.
Sí. Són pel·lícules que ara no es podrien rodar.
No, però són... Són d'una època molt concreta.
Clar, sí.
És que Espanya sortia d'una dictadura de 36 anys, diríem.
Exacte.
I venia després d'una guerra civil de 3 anys.
Sí.
I, mira, ho parlàvem abans amb la Marga, que...
La Marga Ortuña, aquí, Ortuña.
Sap coses, la Marga.
Nostra, una gran... una gran
vinguera?
Amiga i vinguera, també. Sí. Però, clar, us en recordeu que en aquella època hi havia un altre personatge de l'humor que era Benny Hill?
Sí, home, i tant.
Ja, però Benny Hill no és d'aquí, és de...
És britànic,
eh?
Però molt incorrecte.
I era molt incorrecte. Tampoc es podria fer el Benny Hill,
ara. No,
Benny Hill sortia amb les senyores lleugeres de roba.
I enanos.
I ell arriba un moment que, quan arriba el culmen del gag, es fica darrere d'un seto amb una senyoreta, es mou el seto i surten tots molt contents. És a dir...
Sí.
Que si fora la sal gruixuda també es feia servir, imagina't aquí que venies de l'oscurantisme i de 30 i pico anys d'allò amb el capellà dient-te que, m'entens?
Va ser una eclosió d'alegria i de bon rotllo.
Clar, no, i eren molt populars, perquè ells estaven a la televisió pràcticament cada setmana, i els especials aquells de Nochevieja, de Cap d'Any,
jo els veia.
Estaven sempre com a convidats estrella, i fins i tot li he recordat a la Marga que va haver un moment que Pajares imita a Julio Iglesias.
Sí.
I els ajunten. Hi ha un moment que els ajunten.
A l'autèntic i al imitador.
Tu imagina't per Pajares amb Julio Iglesias. Julio Iglesias ho venia tot i bueno, i triomfava a tot arreu.
A més, ell ha explicat darrerament en aquestes entrevistes que en aquest moment que els dos fan el gag, al final acaben engegant la merda, que es portava, hi havia una bona relació, però fins i tot tenien el punt aquest de la merda.
Hi ha una cosa que tu has d'entendre, quan parlem d'aquella època, parlem de Pajares y Esteso, i jo em pensava, almenys així, i ell ho ha negat de totes totes, no sé si m'ha enganyat o no, jo em pensava que la relació entre ells es va deteriorar, i diu que no.
Diuen que no, ells asseguren que no.
El que es veu al documental és que s'estimen de debò.
Però ells a posteriori, o sigui, en entrevistes quan han sortit el DEC i tal, mai han sortit criticant un a l'altre. És a dir, en el sentit de dir... No,
segurament algun pique d'ego.
Jo crec que s'estimen, però han tingut moments que s'han distanciat.
Per piques d'ego, egolatria, de vanitat.
Bueno, per potser no posar-se d'acord, perquè, bueno, és que com a parella feien molts calés, també. I hi ha un moment que això es trenca i un tira cap a un cantó... A més, si us recordeu, té la vessant seriosa de Pajares, actor...
Sí, Ai Carmela.
Ai Carmela, amb Buana, guanya un diria que guanyen el Goya...
Ell guanya el Goya,
I ell fa sèries, també.
És normal.
I Esteso no tant. Fins i tot Esteso té una incursió a la ruleta de la fortuna, no sé si us recordeu.
Sí.
Presenta molt pocs programes, allò no funciona, el despatxen, ara ho porta a tribunals... i guanya, li donen una picossada espectacular. Sí. Però no va funcionar. O sigui, igual que la figura de Pajares evoluciona una miqueta, fins que arriben aquests problemes familiars, el fill, la filla, la ex, i ell cau perquè, a més...
Es pren coses, tal...
Esteso no tant. Esteso sempre es va quedar amb aquella figura
segona del bufón,
segona línia, denostado...
Potser li va retreure que ell tirés per...
Que no l'ajudés.
Que igual no tingués una mica d'en recordar-se del seu amic amb qui van fer tan bona...
I fixa't un detall, sempre ha estat Pajares i Esteso. Sí. Jo no crec que Pajares hagués acceptat que fos Esteso i Pajares.
Bueno, fixa't al documental. Sí, no? Pajares i Cia.
I Cia, clar, sí. Mira, una cosa que... Ara que dius això, una cosa, Jordi, que a mi...
Que jo diré una cosa, i no ens oblidem d'Ozores.
Ozores. Clar, que és el guionista de Los Vingueros.
No,
als Ozores.
A los dos.
Mariano Ozores i a l'actor Antonio Ozores.
Mariano és el director de la majoria de pel·lícules d'aquella època.
I guionista.
Jo era molt fan d'Antonio Ozores.
Bueno, aquí tenim altra companya, RAC1, que és Xavi Puig, que és molt fan d'Ozores. Perquè sempre em deia, tu ets de Pajares o d'Esteso? Jo soc
d'Ozores.
És més, perdó, jo li vaig dir que vingués avui, a Xavi Puig. Però Xavi Puig, amb tu, em va dir que ell no, que ell era d'Ozores. Que si algun dia parlen d'Ozores, parlen d'Ozores. Són les 11:36.
No paro de tachar números. San de Pomuceno és un pasota.
Són els vingueros,
San de Pomuceno. Que solo me queda una.
El gordo de San de Pomuceno.
Cuando acabe este bingo nos largamos.
Clar, Pajares i Esteso, estem parlant d'una època que eren hereus de Paco Martínez Soria, del Fede Holanda, de José Luis López Vázquez i segurament també els pares del que després van ser Martes y Trece, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que va ser una miqueta... Bueno, aquí l'expert és el Polo, Però com una modernització d'aquesta Espanya canyí que venia del poble, ells ja eren urbanites, no?
Sí.
El que passa que enlluernats per l'arribada de les estrangeres.
No, però penseu també que venim abans de l'època del landismo, com deia el Jordi, de Paco Martínez Soria... Sí. O sigui, venim d'aquella època que ja es comença a destapar una miqueta i jo crec que el gran èxit d'aquestes pel·lis és que ajunten dos tios molt populars.
Cada un per la seva banda.
Cadascú per la seva banda, però els ajunten i funcionen molt bé.
Bueno, això ho explica el productor, no? Que diu, clar, és que era tan fàcil com que els dos tenien èxit a la
sala Windsor, que una nit feia un, l'altra nit feia l'altra.
Això és com puc multiplicar la pasta, no?
Els ajunten i li foten el component... picant.
Sí.
Picant.
I a més, tu podies veure allà, segons quines escenes, una miqueta així, bueno, de sense massa roba, però amb un context que no era ni de peli S ni de peli X, era de comèdia.
El destape.
El destape. Comèdia. Llavors, home, era més lleuger perquè tu no anaves a veure senyores despullades.
Claro. No era una peli S. No anaves
a veure una comèdia, però de pas...
També un regal.
Com a regal, no? Com a regal.
Correcte. Era un destape absolutament masclista, perquè era un destape d'elles, perquè ens entenguem. Clar,
totalment. No.
Pilota picada i els vestits.
És un destape absolutament masclista, perquè ells no es treuen mai. No. Fins i tot queden amb calçotets.
Calçotets.
Amb tot.
I amb aquella... Com es diu? Aquella
samarreta d'Imperio.
Imperio. I és veritat que en aquella època no hi havia làser, també s'ha de dir.
No, i a més, no sé qui ho diu el documental, que diu elles eren molt, molt potents, molt guapes i tal, i ells eren molt
era feos. Llets, no? I era com... Però això és el que agradava al personal.
És que jo crec que el, també l'èxit és que és la història del típic pícaro, la història dels pícaros a la literatura espanyola i tal, dels tios que sense treballar volen fer-se rics. Hosti, amb el bingo els farem rics.
Exacte.
O a los liantes, que també intenten 25 negocis molt cutres.
Era una Espanya que la va retratar després molt d'una sèrie que va fer Televisió Espanyola magnífica, que es deia l'Espanya dels Botejara.
Hombre, sí, Amestoy. Però jo crec que Amestoy això ho va fer una miqueta abans. L'Espanya de los Botejara jo crec que és finals dels 70.
Però és una Espanya, una Espanya que era molt clàssica. Aquesta Espanya era l'Espanya masclista.
Que surt de l'agra, de la ruralia.
Que surt del franquisme, que té a la dona absolutament apartada de la seva vida, El que passa és que aquestes pel·lícules s'han de veure com s'han de veure, que és amb la visió del que passava. Hi ha una pel·lícula, la Marga ho explica sempre. La Marga. Quina és la pel·lícula Marga? És que... Padre no hay más que dos. Que és que el començament, que és una pel·lícula gairebé infantil, i que al començament ell...
Anava a les famílies, també.
No, ell castiga a la dona.
Ja.
O sigui, una cosa que dius... Sí. Tu veus ara i dius, hòstia, ara et sorprèn... Ara cada vegada et sorprèn més. Però és que en aquella època això passava per una pel·lícula infantil. És que és tremendo.
Bueno, hi ha una que és Los Chulos, que va, són proxenetes. No ens enganyem.
Hem de recuperar-la, aquesta.
És veritat que hi ha una cosa que no he entès del Esteso i Pajares, que és que tret de Santiago Segura, que és el gran conseguidor, sempre el Santiago Segura sempre li dic, tu ho pots aconseguir tot. Tot. De fet, va aconseguir que estiguessin junts en una pel·lícula una altra vegada, El Torrente 5. Em sorprèn que ningú els hagi dit que fessin... Hòstia, un Àlex de la Iglesia que fessin... Feu una pel·lícula sobre vosaltres dos de protagonista.
No sé si Pajares haurà volgut mai, no?, tornar a aquella...
Jo diria que hi va passar una crisi molt xuga. Hi ha un episodi que surt a aquesta sèrie de l'Évole, que també té molt olfacte i és molt bo, i sempre on...
I ha dit a la Pajares que és gràcies a l'Évole.
I ell crec que va estar en una època que no estava ni per pel·lícules ni per res. Ara l'he vist recuperat.
Sí.
L'he vist i té una edat.
Se'l veu
més o menys
millor
bé.
Millor que fa uns anys.
Però, i et diré una cosa, i Esteso... tampoc ha tingut èpoques que tampoc...
No ha estat fi,
com per posar-se davant d'una càmera, i menys en directe. I menys en, perquè si graves i no surt bé, però en directe, no. Esteso va viure a Castelldefels. I llavors va haver moments que ens vam trobar algun cop amb ell. Recordo un...
Tu?
Sí, bueno, però mira, el Poquí, per exemple...
El Poquí?
A part de ser fan, és que ahir... es va traslladar a viure a Castelldefels i algun cop van coincidir.
Amb Esteso. I Pajares ha estat molts anys treballant a Barcelona.
Però amb aquesta època de l'Esteso Futur, jo tinc una anècdota brutal, tu la coneixes amb ella.
Explica.
Que és quan ell, quan passa la... De fet, el documental comença, per la gent que no l'hagi vist, amb una intervenció mítica, històrica, al D'on estàs, corazón, que és aquella entrevista en què ell comença a mostrar uns signes estranys de no saber què dir, de comportar-se... de comportar-se d'una forma com molt... I això és ja una època que surt molt a la tele, amb aparicions, per mi, històriques, de la tele.
Que diu barbaritats.
Per negatiu, però que en el fons...
Quina època estem parlant?
2008-2012.
Sí. Quan estem ja a la fase ja de crèpita.
I aleshores nosaltres al programa de...
I de fet estava ingressat per aquí.
Sí, i aleshores nosaltres a l'Arrocitis de l'època, en el seu moment a 8TV, parlàvem molt del Pajares en aquella època, i de fet en parlàvem amb admiració, perquè érem fans, i a més ens agradava molt aquell Pajares, no?, destroyer, que anava als platós i trencava. I aleshores ell estava en una clínica de Barcelona a prop dels estudis, i un dia es va presentar als estudis de la tele.
Físicament, va venir. Bueno, sense avisar,
Sense avisar. I aleshores, i ell estava...
Va venir Pajares i dice, quiero hablar con Arús. Sí. I el tio va travessar totes les mesures de seguretat
no sé
i va arribar
entrar,
al plató.
No sé com entrar, perquè a l'edifici tu has de demanar...
Sí. El plató.
I ell va baixar baix, i aleshores al plató hi ha una porta d'aquestes de plató que estava tancada, i, al fons, amb bon criteri, perquè ell no estava en el seu millor moment, va decidir no treure-la en directe, perquè ell volia sortir en directe, per agrair que parléssim d'ell i sense interpretar a vegades que potser no era...
De broma,
era de broma, no? I aleshores va ser la demostració d'un personatge que no estava en el seu millor moment.
Però no va anar armat, no, allà?
No ho sabem.
És
que es va presentar amb una pistola de mentida.
Recordem que hi havia un programa en aquelles èpoques que es deia...
I entonces pedí una... whisky, creo, y luego otro, no es para tanto, ¿verdad? Y como me sentí vigilado, incluso la noche anterior...
Posen un taló.
Aquí és on comença tot,
Sí.
En aquesta, jo me'n recordo perfectament d'aquest programa.
Li presenten un taló, van els fills, els fills, de, per culpa d'una separació, es posen al costat de la mare.
L'ex-dona també molt.
L'ex-dona també s'hi afegeix, sí, sí. Amb la qual cosa tot és en un circ que ja no pots...
Hi ha un moment que ell explica, el fill explica que el pare li ha posat una pistola al cap. Sí, sí.
Que els dos fills es barallen després... Sí. La ex-dona es baralla amb la dona actual, bueno, sí, la que tenia sí, en aquell sí. moment.
Hi ha un gent que diu que la millor pel·lícula per mi és Cristóbal Colón, d'Oficio Descubridor, que és un humor del propi dels Monty Python.
També.
Hi ha la Cristina que diu que va veure Els Vingueros al cine Dante, a Horta, el gran cine Dante d'hora dels sí. Ribó. Van anar tota la classe a celebrar l'aniversari d'un company de l'escola Eura. Teníem 10 o 11 anys. Diu, ara seria impossible.
No són edats, però...
No.
Hi ha molta gent que diu, quina gran pel·lícula és Ai, Carmela.
A veure, sí, això...
És una molt bona.
I estem parlant d'un altre... D'un altre
registre, sí, sí.
Drama.
Diu que, sobre Esteso, hi ha gent que diu que la Ruta de la Fortuna ni se l'entenia quan parlava.
No, és que clar.
Va d'una època que...
Sí, sí. I tens raó, el que deies, el Javier Meléndez, diu, l'Espanya de los botejares del 78.
Una miqueta abans, sí.
Los Vingueros del 79.
No. Exacte, 79. Que, per cert, a mi m'ha cridat l'atenció que el guió de Los Vingueros, que fa l'Ozores, el fa perquè la dona... del productor, era vinguera, li agradava el vinguer.
Sí.
És una cosa meravellosa.
Sí, la dona del Reizábal, que
no sabia que rodava... Pasta, i dijo, jo quiero una pel·lícula de vingueros. Mira,
que no sabia que rodava a Barcelona. Que
no, perdona. És que un altre factor que jo m'agradi aquests dos actors és que Los Vingueros...
M'encanta el gorilat que està al Ferran.
No,
que ho he viscut, Jordi, és que la van rodar al costat de casa meva.
Què dius?
Sí, o sigui, l'església de Santa Eulàlia, d'Hospitalet, és on es roda, perquè és on està un capellà que té el dedo incorrupto de Sant Nepomuceno.
Està allà.
És una relíquia que diuen que dona sort.
Però hi és?
No, és mentida. Mentida, però la roden allà. És que em va agafar 200 metres de casa meva, al rodatge.
Fantàstic.
De Los Vingueros. A l'església.
Perdona, i el bingo existeix?
Era un bingo real que ells expliquen que s'esperaven a que s'acabés la sessió de la matinada i començaven a gravar la matinada.
Jo el que no sé quin bingo era aquest.
Però és a Barcelona.
Crec que no ho diuen.
Aquesta part la graven a Hospitalet i el capellà és Ozores. I guanya sempre Ozores perquè té el dit del sant que li dona sort.
Sí, senyor.
I volen robar el dit incorrupte.
Hi ha documentats sobre això que el fa.
Perdona, que és una clara referència.
El braço incorrupto de Santa Teresa que tenia Franco.
Que tenia Franco al seu dormitori, el braço incorrupto de Santa Teresa.
Absolutament.
I roben aquí perquè ella està a Barcelona fent una obra de teatre.
Hi ha gent que diu, quina càtedra està fent Fernando Polo sobre Esteso i Pajares.
Que
és veritat.
Jo no sé, no t'ha cridat pel documental a tu.
Bueno, perquè...
Molt d'acord, Tamela, molt d'acord.
Perdona, el Trueba, per exemple, fa una exhibició.
Sí, bueno, com sempre.
I a més de fer una exhibició, el tio posa tot en el seu context. Sí. I que fa cine, i que fa un cine...
Home, Trueba diu una frase que la tinc apuntada.
No els matem, aquesta gent.
Trueba dice, un genio. Ja està. Un genio. I el compara amb Woody Allen.
Qui, David Trueba?
Sí. Mira, et dic la gent...
Diu una cosa, perdona, Víctor. David Trueba diu una cosa que diu molt a favor d'Andrés Pajares. Que és tant ell com Javier Gutiérrez, que hi ha, i l'explicava l'Andrés Pajares, que diu que quan David Trueba estrena la que per mi és la millor pel·lícula del David, que és La Bona Vida, que és la primera,
la primera
magnífica, el truca l'Andrés Pajares, el truca per felicitar-lo, igual que Javier Gutiérrez, el truca per felicitar-lo. Diu, clar, jo no el coneixia de res.
Però significa que és un tio que se sent actor, el Pajares, i que estudia l'art dels col·legues. Sí. No? Llavors, aquí el documental és impressionant, la gent que surt parlant.
Sí,
David Trueba, Antonio Resines, Millán, que està un poc allà.
Bueno, Millán està un poc allà. Molt allà, sí.
Javier Cámara, Arévalo, que sembla Sócrates, perquè surt d'un bigot dient coses assenyades, no? El José Sacristán, la Concha Velasco, Javier Gutiérrez, la María Barranco, Fernando Colomo, la Carmen Maura, tots dient meravelles del Pajar.
No, el Colomo diu una cosa també, que diu, ell sempre fa comèdies, i diu, clar, és que la comèdia sempre és mirada com dient, és una cosa que és per fer riure.
Igual,
i a sobre, si és Pajares Esteso, ja no et dic. Diu, però escolta, la gent va, paga alguna cosa, passa dues hores rient i surt contenta.
És un mèrit extraordinari.
També s'avança, de cara al segon capítol, que sortiran veus. Perquè en el primer capítol sí que tens la sensació que hi ha una
més crítiques,
de glorificació de massa, no? Massa exagerada.
Canonització.
I aleshores sí que pel que jo he vist a l'avançament... surten figures que discuteixen una mica, no?, el que ja sabem.
Que a tu ja t'agradarà més, això, eh?
Es cau amb l'exageració perquè formes part d'un documental sobre algú i aleshores tendeixes, no?, a glorificar massa...
No, és veritat que són pel·lis que ara mateix no passarien...
Clar,
els dos minuts es tallarien en sec. Bueno, és que no podrien fer segons... bueno, hi hauria un altre guió. Sí. Però en aquella època...
No, és evident, el context marca
normal.
Molt.
Tot estava obert. Sí, sí.
Clar, escolta, que el 81, que crec que la seqüència és Los Vingueros, Lluís Arroque 3 i Los Liantes, 79, 80, 81, el 81 hi ha un cop d'estat aquí.
És cert.
Sí, sí. Entra un tio amb una pistola, un guàrdia civil, amb un bigoti, fotent trets al Congrés dels Diputats.
Sí, sí.
O sigui, que aquella societat sortia d'una cova i la gent tenia ganes de bueno, de passar-s'ho bé. I el nivell que hi havia, a nivell d'humor i tal...
Sí, sí, no?
El que era.
I passaves per un quiosc i tot eren ties amb pilotes.
Bueno,
home,
que el Viu, i el Playboy, era una època.
Era una època.
El Lib, m'han dit que havia una que es deia Lib.
Lib, tant t'ho han dit.
No, jo no la vaig mirar.
Una que es diu...
David Llorenç, t'ho ha dit.
Passaria un company que no diré el nom.
Pots dir-lo.
El
cognom sí, no?
El cognom sí. Costa, em diu que secció de cine pel Polín.
Ara m'està dient un altre... Estàs per dirigir el fotograma.
Que no sé si existeix.
Sí, encara
Jordi Costa.
Jordi Costa. 11:43.